La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Set minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Bona tarda, nou, Núria Rosa.
Bona tarda, Joan Trias.
Avui és un goig presentar-lo com un escriptor mediàtic a casa nostra. David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Mira, justament he fet un glob.
Veus?
En el moment erroni.
Jo que he mirat malament.
No, és que havia de beure aigua perquè...
Espera't, de nou.
Sí, perquè estic amb la boca seca, dels nervis.
Vols que xerri, o...?
No, ara ja està. És que són dies de moltes emocions.
Sí, eh?
Avui és una secció en la qual farem moltes analogies de les meves, perquè és que m'agraden les analogies.
Ara.
De fet, el llibre és
boníssim,
una analogia,
per cert,
és una analogia total, perquè...
I estiu, de la veritat.
I em sento... És saps com quan... Com quan tu vas a l'estiu a una platja i hi ha onades,
sí,
no? El típic dia d'onades, no? Vas a Premià de Mar i aquell dia, onades de 2 metres, o metre i mig. que són petitonetes, però que ja
per
són...
Per nosaltres ja és Miami Beach.
Clar, per nosaltres és una bestiesa.
Sí.
I saps allò que t'agrada jugar amb les onades i una d'elles t'esclata just al davant i t'acabes revolcant per la sorra...
És horrible, això, eh?
Però... Vas rodolant per allà, doncs la sensació una mica és aquesta.
Sí?
La sensació és aquesta. Saps aquella... Sí, és com que et desorientes, estàs desorientat. La sensació d'estar desorientat, doncs és la sensació que vaig tenir el dia de Sant Jordi i la sensació que he tingut després. I desorientar-se té la seva gràcia,
sí?
Però després també vols tornar a trobar el camí, eh?
Hi ha alguna anècdota del dia de Sant Jordi que es pugui explicar o no? Perquè tots els escriptors que signeu sempre teniu una.
Dues coses que em van encantar. La primera és que només arribar a la signatura de les 11 del matí, que era Gran de Gràcia, número 10...
Sí, senyor, davant de Casa Fuster.
Sí, correcte, que per cert, vosaltres...
Ens vam veure, ens vam creuar.
Ens vam veure, vau passar per allà, vau a fer el programa, sí. Vau passar... hola, són aquelles imatges que fan il·lusió. Nina Agustí, l'Andreu, tu, la Núria Ros, els quatre allà avançant, saludant-nos. Allà vaig signar al costat d'un mite, d'una llegenda.
Sí, senyor.
Al costat de l'Albert Serra, el director de cine.
Vamos,
li vaig demanar una fotografia, després li vaig dir, mira, he escrit aquest llibre, el tio se'l va fullejar, em va fer preguntes.
Sí.
I vaig pensar, t'imagines que ara aquest tio... T'imagines que ara li agrada això? I vol fer una pel·lícula?
Ep,
compta aquí, ja li preguntarem.
Aquestes coses passen de vegades,
Sí.
Saps allò que després, anys més tard, expliques l'anècdota? Sí, va ser el dia de Sant Jordi, vam seure junts, no?, una entrevista conjunta, i ell es va interessar pel meu producte,
això.
No? Aquestes coses passen de vegades.
Sí.
I després l'altra m'encanta perquè a les 12 signava el Passeig de Gràcia entre València i Mallorca.
Mm-hmm.
Que va venir la Núria Ros a fer una entrevista, que no va sonar, perquè es va...
Vam poder sentir algunes cosetes.
Allò que posa tan nerviós, sí. Nosaltres no notàvem.
Nosaltres parlant com si res,
fins que ens diuen que no.
No sonava.
I allà va ser la voràgina total. Perquè vaig arribar i hi havia una cua de gent esperant-me, que dius...
Sí?
Sí, molt fort.
Això se't fa un somriure de cara brutal.
I vaig estar abduït per aquella signatura de 12 a 1, no parava de venir gent, i llavors no vaig poder saber qui hi havia al meu voltant. Vaig veure que hi havia una noia a la meva esquerra signant, una altra a la meva dreta, però...
Sí, Núria Ros sí que es va adonar que al costat tenies...
Qui hi havia, Núria?
A la Chaparro.
Correcte. Però
Carme
saps com,
Chaparro.
Saps com vaig descobrir això? Perquè després, a la tarda, quan vaig mirar les fotos que m'havien enviat, dic, hosti, però si tenia al costat la Carme Chaparro.
I no ho havies vist.
No, en aquell moment no ho vaig veure.
Boníssim.
És que, clar, perquè estàs absolutament adduït. Llavors,
no,
avui...
però d'aquestes amb els lectors, què?
Ah, i amb els lectors, clar. Clar, els lectors, jo diferenciava 3 tipus diferents de persones que et venen a visitar.
Ja hi som.
Sí. És que ho tinc tot molt estudiat, Joan.
Digestió de la veritat, 2.
Sí, sí. 3 tipus diferents de persones. 1. Les persones... del teu entorn proper, actuals.
Sí.
Actuals. Perquè sabem, ho hem explicat algunes vegades en aquesta secció, gent que apareix, gent que desapareix.
Món dona moltes voltes.
Exacte. Tu ara, en aquests moments, avui quin dia és? 26 d'abril, tu tens un entorn que pot variar d'aquí 10 dies o d'aquí 20 o d'aquí 30. Per tant, ve gent del teu entorn actual, que potser d'aquí 10 anys no vindrà, i si ho haguessis fet 5 anys abans, haurien vingut unes altres, val? Doncs són aquestes. El segon grup és gent que feia molt de temps a qui no veies, que no veies. Per exemple, va venir una noia que anava amb mi a l'institut que feia 30 anys que no la veia.
Compte.
30 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Has
deviat, allà, això, eh? Sí, se't presenta allà.
Hosti. La vas conèixer de cop o no?
Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Inés Gassent. A més, està clavada, és ella. Havíem estat molt amics, no? Però allò sí, que després la vida et separa. I sí. Feia 30 anys que no la veia, molt fort. I després la tercera tipologia és la gent que tu no coneixes de res. Desconeguts. Ara. Aquests t'agraden molt.
Sí.
Perquè, clar, se't presenten allà davant amb el llibre, me'l pots signar, i la pregunta que et sorgeix sempre és a través d'on m'has conegut o què és el que t'ha fet venir aquí, no? Mm-hmm. Tu et sorgeixen preguntes i les fas. I, doncs, sí, de la ràdio, un altre sí, de quan feies el... No sé, diferents respostes, no? Mm-hmm. Però, clar, és una sensació molt, molt forta quan algú que tu no coneixes de res se't presenta allà amb el teu llibre.
És com estrany, no?, algú que no coneixes de res i et dona la sensació que l'altre ho coneix gairebé tot de tu.
Sí, sí, sí. No? Mira, la primera signatura del dia va ser a un paio que és... Bé, em va conèixer a través del Vostè Primer, de la secció que faig el Vostè Primer allà a RAC1. I ara va ser el primer, el de les 11 del matí, estava fent cua, i clar, li preguntes com et dius, i clar, recordes el nom, Litus. Litus, un tio que es deia Litus. I clar, aquest Litus, jo ja no l'oblido.
Clar.
És que aquest tio ja se't queda gravat al cap tota la vida.
La teva primera signatura de la història de Sant Jordi.
Correcte.
Boníssim, correcte, això,
és boníssim. I ja li vaig dir, perquè després va fer una story, llavors jo li vaig dir, és que... Bé, a la dedicatòria li vaig posar la meva primera signatura de Sant Jordi. Pel Litus, aquest.
Boníssim, mira, boníssim.
Ves a saber on para el Litus.
Vas gaudir, però, el dia, eh?
Sí, sí, sí. Avui us vull parlar justament d'això, de les... seria una... de la ressaca emocional.
Sí?
La ressaca emocional post-Sant Jordi, de coses del Sant Jordi, coses que he viscut aquests dies, i que crec que són molt extrapolables a altres temes que tots haurem viscut alguna vegada.
Mm.
Tu amb els teus assumptes, la Núria amb els seus, la Mercè Mondello, que ara és aquí amb els seus,
sí,
l'Andreu, qui sigui, no? Les persones que ens escolten, en definitiva. Perquè de vegades és com que les emocions, i en aquest cas va ser així, i ara em direu vosaltres si això no us ha passat amb alguns temes, és com que les emocions van a una rave. La rave de les emocions. Aquest és un gran concepte, eh? T'ha agradat, aquest?
No, està molt bé.
No, però és que vosaltres imagineu-vos això, les vostres emocions anant a una rave.
Les meves, a vegades, fins i tot d'after hours.
Sí, sí, sí. I allò, 3 dies consecutius de música electrònica,
ara.
Estupefaents. No vol dir que jo consumeixi estupefaents.
No.
Parlem de la sensació de les emocions. Sense dormir, sense descansar, ballant, movent-se... Clar, què passa?
Allà un dia o altre s'acaba.
Correcte, Joan.
Mira, música de rave.
El Joan és un tio que sempre completa molt bé les meves frases.
Veus?
I sempre, no, sempre completes molt bé les meves idees.
Necessites un negre per als seus llibres.
Però és que és veritat, perquè era la frase que venia a continuació. Exacte, un dia la rave s'acaba. I què passa quan la rave s'acaba? Que aquelles persones que hi han anat necessiten descansar 3 dies consecutius.
Mínim.
T'ho diràs.
I que estan fets una autèntica coca, estan baldats.
T'ho diràs.
Doncs això és el que passa amb les emocions. Que després... Jo ara hem passat... Quants dies han passat del Sant Jordi? 3? I encara estic fotut.
Sí?
Encara estic fotut.
Fotut vol dir cansat?
Com cansat, com atordit, sí.
Sí, eh?
Encara dura aquest atordiment.
Té ressaca emocional.
Sí, és una ressaca emocional. I clar, per viure aquesta ressaca emocional, que no sé si m'acaba d'agradar del tot, la sensació no sé si m'acaba d'agradar del tot, per viure això... primer has d'haver viscut un moment antològic.
Clar.
Si no, això no ho vius. És aquesta rave de les emocions que us comento. És també... És com si un tornado t'engolís durant unes hores.
Sí.
Saps la sensació? Serveix el tornado, serveix, per exemple... Heu pujat a l'estampida de PortAventura?
Sí.
Aquell minut... Ho he mirat. L'atracció dura 1 minut 40 segons. És aquell minut 40 segons en els quals... per tant, estem parlant de... 100 segons, 100 segons, que és poc temps, en realitat.
Sí.
Però són 100 segons que tu ben bé no saps on és, aquell soroll aixordador, els crits de la gent, el soroll de la vagoneta...
Correcte.
És això, el Sant Jordi. Aquell dia de Sant Jordi és això. És una voràgina. Però arriba un moment que el tornado t'escup, que l'atracció s'acaba. Llavors arriba aquell silenci. Aquell silenci també és fareïdor i aquella buidor. I aquella buidor.
Perquè,
és així. És el que acaba passant, no? Perquè tu vas tot el dia... És com si anessis... Una cinta transportadora. Tu imagina't una cinta transportadora que va per l'atmosfera.
Sí.
Clar. Et va portant. No estàs tocant de peus a terra. No toques de peus a terra, Joan.
És així.
No toques de peus a terra. estàs levitant constantment durant tot un dia.
Estàs parlant de ressaca emocional i m'estic recordant jo que les més pitjors ressaques emocionals, estic parlant emocionals,
Sí, sí, sí.
Són el dia posterior a la boda d'algú que t'estimes molt.
Correcte, també. Aquesta també és molt bèstia.
És
sí,
molt bèstia.
Grans dies que has estat esperant molt. Això,
altres ressaques
són...
a part.
Exacte. No, les altres ressaques és una altra història.
És una altra cosa.
Però dies que has esperat amb una gran fruïció, amb una gran devoció, hòstia, que arribi aquest dia, perquè moltes vegades són dies que tu els coneixes amb antelació.
Sí.
Clar, un casament el saps amb antelació.
No ho estàs esperant.
El Sant Jordi el saps amb antelació. Un concert d'un grup que t'agrada
sí,
molt
per exemple,
el saps amb antelació. Llavors arriba aquell dia... No acabes d'assabentar-te'n bé del que està passant allà.
Sí.
És així.
És molt cert.
I després, el dia següent, què passa?
Ressaca.
Ressaca. A mi em va passar això amb un concert de... I això és real, amb un concert de Manel, el grec,
sí?
Que l'havia estat esperant, però allò... Que arribi el dia, que arribi el dia... Va arribar el moment, i vaig anar, lògicament, va ser bestial, i després, el dia següent, em trobava fatal.
Mm. Clar.
Però com si m'haguessin fotut una pallissa.
Tot allò fa baixada.
Sí, és com que tu...
Ja veuràs ara, al final de setmana, quanta gent, després del concert de Bruce Springsteen,
sí, també.
Tindrà ressaca
sí,
emocional.
Sí,
eh?
Sí, perquè l'estan esperant des de fa...
Home.
Des de fa mesos.
Sí, sí, sí.
Arriba el dia s'acaba en un moment, perquè dura poc, és un plef.
Mm. Sí, sí.
En un moment s'ha acabat el dia. I després...
És així.
Paeix allò que has viscut, no? És molt complicat. Ens agrada... És com que t'agrada perdre l'Oremus, ens agrada perdre l'Oremus, però després... Crec que és molt interessant també acabar-lo tornant a trobar. Mm. O sigui, no podríem... Perquè de vegades penses, doncs, home, si ara l'altre dia va ser Sant Jordi, ara avui m'agradaria tenir un concert molt especial, demà un casament, l'altre... Sempre voldries alguna cosa com aquesta. Sempre voldries una revolució de les feres.
És així.
No? Les emocions són com feres. La revolució de les feres, la rebel·lió de les
feres. Cal alimentar-les.
Però després... Escolta,
clar.
Després... Clar, tu ets el domador d'aquestes feres... Tu imagina't això, les emocions i tu ets el domador allà, i sempre perds alguna falange, t'arrenquen alguna falange, una mà, et quedes... No, és bestial, perquè tens això, no? Jo tenia mal de cap.
Sí.
Un dolor al cap, aquí, Joan, al costat dret del cap.
Això per Sant Jordi?
No, això també durant.
Durant, eh?
Durant de l'atenció i tal, com una mena de punxada aquí, a la temple, sí, era més a la temple, a la temple dreta, que dius, a veure si ara cauré rodó, perquè també em vaig marejar en diversos moments del dia, t'ho juro.
El però que no li passi
uns
de dir,
marejos que, ui, dius, ara fotrem aquí l'espectacle i haurem de cridar l'ambulància, que no arribarà. Jo pensant, ui.
El de l'ambulància demà li signi el sí, llibre,
sí.
En fi.
Sí, tot de coses. I després les punxades estomacals.
Home, un clàssic,
clar,
això,
al final són tot de coses que... I llavors passa una cosa molt interessant.
No et passa sí. Amb les punxades estomacals? Jo és que tinc un pèl d'hipocondria.
Home, clar, jo també.
Però les punxades estomacals són d'aquelles coses, i em passen diverses coses, que quan em passen penso, això només em passa a mi.
Exacte.
I no sé com explicar-ho.
Sí, sí. Dius, ostres, sí, eh? A mi... Sí, ara per què m'està passant això? Sóc l'únic ésser humà de tot el planeta a qui li està passant en aquests moments això. Aquestes punxades no les té ningú
més. És horrible,
això. I això és perquè la gent no es comenta les coses.
Ara.
Perquè si jo ara dic aquí... Hòstia, avui tinc unes punxades a l'estómac. Tu diràs, doncs mira, a mi saps què m'està passant? I tinc un queixal que m'està fotent unes fiblades i la Núria dirà una altra cosa que li està passant perquè tots ens passen coses diàriament. Sí. Diàriament. Però de vegades són coses com molt fictícies... Perquè després, quan t'engoleix... Perquè això et va passar al principi del dia.
Clar.
Una vegada t'engoleix el dia de Sant Jordi...
Ja està.
Ni mal de cap, ni punxades a l'estómac... Només és quan pares, en els moments que pares. Vam anar a fer un dinar. Un dinar amb els de l'editorial...
Sí.
Era com un casament. Hi havia el Risto Mejide.
Carai!
Hi havia el Risto Mejide, que va venir amb la seva nova nòvia.
Sí? Què dius?
Sí.
Ja ens explicaràs fora de micròfons què tal.
Sí. Vol dir fora de micròfon. Vas parlar amb ell o no?
No, vaig parlar.
No?
Estaven asseguts a una altra taula. Això em va sorprendre, perquè clar...
Estan enamorats?
Va venir amb la seva nòvia, no sé per què. Què?
Se'ls veuen enamorats?
Sincerament, no.
Titular.
No, sincerament, és el que a mi em va semblar. Jo estava assegut en una taula, hi havia a la meva taula hi havia la Laura Fa. Perquè t'asseuen amb la gent que ha publicat novetats els últims temps, tal. Per tant, hi havia la Laura Fa, altres persones. I li vaig dir a la Laura, mira que hi ha allà. I el Risto. Diu, hòstia, a mi aquest no em saluda, diu.
Normal.
No,
no han congeniat.
Val.
I diu, no l'aniré a saludar. I no es van dirigir la paraula. Però en aquell dinar, que dius, hòstia, ara és un bon moment. I no t'entra el menjar bé, perquè estàs nerviós.
No gaudeixes.
No, o sigui, aquell dinar, t'he de dir que em feia il·lusió com anar-hi, després no el vaig gaudir gens.
Yeah.
perquè no m'entrava el menjar, tu. És una cosa ben curiosa. I després ja la tarda i tal. I llavors tens una sensació, aquesta sí que la vull explicar, perquè és de les que més em van agradar, que és que... Bé, jo vaig tenir una amiga molt amiga, que la coneixereu tots, que va morir, és la Tatiana Sisquella.
Sí.
Ella era una persona amb qui havia treballat colze a colze, perquè havíem treballat al món a RAC1, i va ser companya meva de... Podríem dir de pupitre, no era pupitre, lògicament, però de redacció colze a colze durant 2 anys i mig.
Una magnífica periodista, però una persona molt dolça, molt amable, sempre disposada a tot.
Justament amb això que estàs dient és molt interessant que tu ara diguis això, perquè la Sílvia Soler sempre diu una cosa que a mi m'agrada molt, i és que la Tatiana era tan així com tu expliques, que tothom es pensava que era la persona més important per ella. És a dir, jo em pensava que era el més important per ella, la Sílvia es pensava que era... Tothom es pensava que era la persona més important per la Tatiana, per com ella et tractava. Doncs amb el Sant Jordi em va passar una cosa similar. Crec que tothom té la sensació, tots els escriptors, que el Sant Jordi l'està tractant millor ell que cap altre escriptor. Per què? Perquè com que tu t'abstreus de tot, et quedes allà abduït signant llibres, tens aquella cua...
És el teu món.
És el teu món. És el teu ecosistema. No veus? Fixa't que no vaig veure que hi havia la Carme Chaparro al costat, que també tenia una cua quilomètrica. Ho vaig veure a les fotos, però jo en aquell moment no ho vaig veure. I tu estàs allà signant llibres, i hi ha un moment que penses... Hòstia, però si sóc el triomfador d'aquest Sant Jordi.
Sí, clar.
Però clar. Si aquesta nit sortirà... Si saltarà la sorpresa, si aquesta nit sortirà la Cris Riba al Telenotícies i dirà el llibre més venut de Sant Jordi és El digestiu de la veritat del David Balaguer.
Un dels més venuts, segur.
Tens aquesta sensació. És fortíssim.
És així.
Són coses molt fortes.
David, fent-ne aquests paral·lelismes que ara fèiem i em compraves una mica el tema de la boda,
sí, jo
anava escoltant-te molt bé, no? I segueixo amb el paral·lelisme de la boda, perquè els escriptors sou una mica... el nuvi i la núvia de la boda, amb aquell dinar que no acabes de gaudir perquè has d'estar pendent de tot,
no?
Vius en el teu món perquè és el teu dia, no? Jo crec que hi ha prou paral·lelisme.
Sí, també n'hi ha un altre de paral·lelisme, que és que, a veure, si ets un escriptor molt prolífic, sí, de Sant Jordi en tindràs molts, però, a veure, jo quan tornaré a tenir un Sant Jordi? Espero tenir-ne un altre.
Però... Sí, però ja no el viuràs de la mateixa manera que el...
Això sí. Però vaja, 2024...
Això és una cosa que
promet
passa.
Llibre.
Home, no ho sé si tan aviat, però clar, això és una cosa que passa, que és cert que... Clar, una persona quantes vegades es pot casar en una vida? Sí, hi ha gent que es casa diverses vegades, però el rècord crec... No sé si...
És una cosa que facis cada any.
Exacte, de vegades surt una notícia de ser casa, es casa per 1ª vegada. Bueno, però són casos que surten a les notícies curioses.
Cada 11 vegades es casa vol dir que han tingut 11 sogres, eh? Compte'm això.
Quin horror! No, per tant, tu pots tenir 3, 4 casaments, no? Ja serien molts. Per tant, sí, és aquesta sensació de dia molt únic, dia exclusiu, dia que no el gaudeixes del tot... El gaudeixes més després, mirant les fotografies...
I preparant-ho, no? Segurament.
Preparant-ho, clar.
Tu anaves amb dedicatòria preparada?
Aquest és un altre tema. Les dedicatòries em van dir... Diu, escolta, escrius massa texto aquí. Realment foto uns paràgrafs allà que ocupen tota una pàgina. Llavors tinc les... Clar, és que si em ve aquesta amiga que feia 30 anys que no veia, li has de fotre una dedicatòria com Déu mana.
Sí.
De tot un...
Que me'n vas fer una molt maca, que algun dia ensenyarem.
I la teva també va ocupar bastant.
Sí, Déu-n'hi-do.
La teva també va ocupar bastant.
Déu-n'hi-do.
A tu no te l'he dedicat, Núria Ros. No m'has portat encara, Núria Ros.
S'està queixant.
La setmana vinent et porto el llibre i me'l dediques.
Ara.
Que la teva també serà llarga.
Sí.
I llavors passa això que, per la gent que no coneixes... En tens 2 o 3 i llavors vas alternant. Però són llarguetes. També és un truc. Vaig decidir firmar llarg, perquè així, si no hi ha cua...
Durava més. Que bo.
Clar.
És molt bona aquesta, perquè l'havia pensat.
Si fas una dedicatòria de 2 segons...
Exacte, allà, que s'esperin.
Si fas una dedicatòria de 45 segons, calcula.
Està molt bé, està molt bé.
I és més difícil fer una dedicatòria a la persona que ve, que li signis el llibre amb ell o amb ella, o la persona que ve que et diguin és per la meva mare o per mon pare.
Aquesta
per...
és molt, molt bona, també, clar, és diferent. És diferent quan et diuen que signis per algú altre, doncs allà li
col·loques
la
signatura predefinida que ja tens.
Val.
Jugo molt amb el tema del tobogan, clar. El tobogan de la portada...
Sí.
Gràcies per voler baixar amb mi pel tobogan del digestiu. No, però està bé.
L'has posat a tots, aquesta?
A tu te la vaig posar,
sí,
aquesta?
Sí, sí.
No, però
jo no la vull, eh?
Et vaig posar més
coses.
No,
m'has posat coses molt maques, de veritat.
Vaig posar més coses. Sí. És que, a veure, ara ja sortint del tema, perquè és pràcticament l'hora que venen els convidats, no?, si no m'equivoco, però...
Tu, aquí m'anava l'Andreu.
Què diu l'Andreu?
Quan l'Andreu em digui... S'ha acabat?
S'ha acabat.
S'ha acabat.
No, després també... Doncs mira, diré primer una altra cosa i després vull fer un comentari sobre la caravana. No.
Val.
I l'he de fer, eh?
Sí?
I l'he de fer i el faré.
Val.
A veure...
Fas por, eh?
Sí, no.
Amb més poc
l'he de fer i el faré. Primer, un altre comentari, l'últim ja, sobre el tema aquest de la ressaca emocional i del Sant Jordi i tot això, sí. És la sensació, que segurament tots heu tingut també alguna vegada, de... això és el show de Truman. És a dir... Això és irreal,
sí, eh?
I m'estan aquí fotent. És com si, al final, és com si anessis a un altre planeta durant un dia. I després, quan aterres un altre cop al teu planeta, estàs absolutament desubicat.
Correcte.
Però sembla que la gent siguin com actors que t'han col·locat allà. Una vegada vaig anar a veure, quan vam fer... Sabeu el llibre aquell del Perfum?
Sí.
El Perfum és un gran llibre, que després es va fer en pel·lícula. I aquesta pel·lícula es va rodar, una part d'aquesta pel·lícula, a Barcelona. I al carrer Ferran, que és el carrer que va de les Rambles a l'Ajuntament i a la Generalitat...
Sí, no, era aquella escena que van tots nus, em sembla.
Correcte. Aquesta escena es va rodar a Barcelona.
Sí.
I clar, hi havia tot d'extres... Doncs una mica tens aquesta sensació. Tens aquesta sensació que estàs participant d'una pel·lícula que estan rodant aquell dia i que tu ets com el protagonista, però tota aquella gent que et ve i tota la gent que hi ha, la Núria Ros fins i tot, que és una persona a qui conec des de fa molts anys, també semblava com si fos una actriu en aquell moment. Sí? Com si fos una figurant. És acollonant. La sensació és acollonant. I després volia dir això de la caravana, perquè són dies d'emocions. Són dies d'emocions molt fortes. Mira. Oh, José, molt ben entrat, això. Són dies d'emocions molt fortes, per molts motius diferents.
Sí.
Són dies de contrastos, també, per altres situacions que jo estic vivint. I els contrastos són molt forts, eh? Els contrastos,
sí?
Els contrastos, la sensació... Tu saps la sensació aquella de...
M'estàs emocionant, David Balaguer, i encara no has dit res.
No he dit res, encara.
Imagina't.
Tu saps els contrastos, la sensació de quan és estiu... Un dia 20 de juliol que fot aquella calor a Barcelona.
Sí.
Avui he llegit que a Tailàndia, per exemple, hi ha hagut una temperatura de sensació de calor de 57 graus, em sembla.
Sí, una borrada, una borrada. Compte aquest cap de setmana que ve.
Compte aquest cap de setmana.
Doncs
coneixes aquella sensació d'anar al transport públic en un autobús que foten l'aire condicionat a tota pastilla i estàs congelat de fred?
Et passa una mica en aquest estudi, a vegades.
De vegades. I que quan obren les portes i surts al carrer et ve aquella bafarada, la calor et colpeja, saps aquesta sensació? Doncs és això, és el tema dels contrastos aquests. I aquests dies, com que jo estic molt emocionat, ahir vaig veure un document que vau penjar a les xarxes i també el va penjar Radio Estel. No només vosaltres, sinó Radio Estel ho va penjar i crec que vosaltres després. Vau entrevistar la Nausica.
Sí, senyor.
I vau posar a la filla de la Neus Català al telèfon.
La vam tenir nosaltres, sí.
Sí. I que la Nausica no s'ho esperava.
Es va emocionar molt. Sí.
La caravana no és un programa que tingui 500.000 oients.
No.
No ho sabem, això.
No.
Ja ho sabem, això. No té 500.000 oients. Però és un programa que realment no se'n parla prou, de la caravana. I us ho dic molt sincerament. Jo que escolto molta ràdio i que diàriament escolto molts programes, o sigui, la feina que foteu aquí, vosaltres crec que no en sou conscients del tot, mira què et dic. Ni tu, ni la Núria, ni l'Andreu, no en sou conscients. No en sou conscients. I jo us vull felicitar, perquè per mi és molt emocionant.
No. És que em guardaré aquest àudio durant anys.
No, però és veritat.
És que és molt bonic. És que en David té això. Que és bona persona.
No, perquè és veritat, perquè us vull felicitar, perquè no és gens fàcil fer un programa cada dia de ràdio i que cada dia sigui un gran programa. Hi ha molts dies, tots ho sabem, hi ha molts dies que són de farcit a la vida. I també a la ràdio, en un programa de ràdio. No sempre pots aspirar a fer el màxim. Hi ha molts dies que són de... Bé, doncs avui no ho hem fet ni bé ni malament, és igual, seguim.
Sí. Demà n'hi ha un altre. Sempre després de cada programa,
clar,
amb tot l'equip.
Demà n'hi ha un altre, demà n'hi ha un altre. Però aquí, en aquest programa, sempre, hi ha la intenció de fer bé les coses i de ser unes persones treballadores, i això ho valoro molt, tu. I per mi és un honor formar part d'aquest programa, ja t'ho dic.
David Balaguer, mira...
I m'emociono, eh?
Ho estàvem pensant...
Què pensàvem?
L'equip del programa, deixeu-me fer una mica una locura.
Com saps?
No, res.
Atenció, que la Núria, que és la més centrada de tots.
No, res que no sapigueu. Sabeu, perquè ho hem penjat a xarxes socials, que fa ben pocs dies, de fet, el dia de Sant Jordi, precisament aquest equip va estrenar un nou outfit la caravana.
Ah, l'avui, eh?
No? que era la samarreta i una de suadora.
Sí.
No? De samarretes n'hem fet més. Les noies de xarxes, com la Mercè Mondelo, tindran samarretes. Nostra tècnica, evidentment, tindrà samarreta i de suadora. En fi, a totes aquelles coses, no?
I jo?
David Balaguer va comentar per Instagram que volia una dessuadora d'aquestes.
Ah,
ens en sobrava una i ens estàvem esperant a divendres a sortejar-la entre l'audiència.
Doncs no.
I vaig dir, espera't, perquè no ho tinc clar, no ho tinc clar, no ho tinc clar. David Balaguer acaba de deixar clar, crec, que acaba de deixar clar tots els membres de la caravana que forma part d'aquesta família. I, per tant, com a membre d'aquesta família es mereix una dessuadora i, per tant, tindràs aquesta dessuadora.
Visca! Vull la dessuadora de la
caravana. Veus què motiu hem fet tot?
Gran idea, el tema de la dessuadora.
Mira, va sorgir així...
Sí, sí, molt bona. I molt bona aquella foto que us vau fer allà tots abraçats. Hòstia, és que...
Som així, no s'hi pot fer res. David Balaguer, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
T'espero a la tertúlia, això sí, eh?
Sí, ara d'aquí una estona, els tribuneros.
Vinga, va.
Que vagi bé.
Pensa tu.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Ets una persona gran? T'agrada divertir-te? Vols estar ben informat? Fira Gran és la teva fira, on podràs gaudir de més de 400 activitats gratuïtes. Fira Gran, del 26 al 28 d'abril, a la Farga de l'Hospitalet, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Més informació a firagran.com. Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
5 minuts que passen ara mateix de 4:45 de la tarda i avui a la caravana ens tornem a posar musicals com mai per parlar de les Balkan Paradise Orchestra, Núria.
La Balkan Paradise Orchestra va néixer a principis del 2015 als carrers de Barcelona. Elles són una formació composta per 10 instrumentistes de vent i percussió i que dona un aire fresc i una nova interpretació de la música folk al nostre país. I és que, tot i prendre com a punt de partida els sons d'arrel balcànics, les seves composicions barregen diversos ritmes i tradicions del món, aconseguint com a resultat una música festiva. En els seus inicis van guanyar el premi Projecte Cabal Musical 2015 de Taller de Músics de Barcelona, que les va permetre gravar la seva primera maqueta i videoclip. Un guardó que el van seguir molts d'altres, com ara el premi al millor disc de folk per votació popular als Premis Enderrock 2018, el premi Artista Revelació dels Premis Alícia 2019 o els Premis Arca Millor Gira Internacional 2022. Aquest 2023, les Balkan Paradise Orchestra estrenen Catarsis, el seu nou espectacle que simbolitza el moment d'alliberació emocional a través de la música, el moviment i la festa. Després d'haver estrenat el concert a Nova York, ara la formació viatjarà des de Barcelona a nombroses ciutats de la Península, Europa, Amèrica i Àsia, en la que serà la seva gira més internacional. Avui, part de les Balkan Paradise Orchestra visita la caravana per repassar la seva trajectòria i explicar-nos els seus propers projectes.
Laura La Cueva, Maria Puertas, clarinet i tuba de les Balkan Paradise Orchestra. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Laura Maria, més endavant parlarem dels darrers projectes musicals. Abans, però, si retrocedim en el temps, ara ens ho explicava la Núria, naixeu com a banda el 2015, però com es dona tot plegat? Perquè, clar, avui en sou dues a la caravana, però juntar 10 dones per fer música no deu ser gens fàcil. Com neix tot plegat? Com neix aquest projecte?
Doncs no és gens fàcil, però és possible. I érem 11 al principi.
Déu-n'hi-do.
Això va ser tres amigues que van anar a veure un concert i van dir, ostres, aquest tipus de música ens agrada molt, la música balcànica, a la formació fanfàrria també ens agrada molt. I es van posar a mirar al seu voltant i van veure que hi havia dones que a qui podien trucar i començar el projecte.
Entenc, llavors, per tant, que la decisió que el projecte fóssiu només dones va ser buscat, eh?
Va ser les dues coses. Per això dic que van mirar al seu voltant i van veure dones. Llavors, quan van veure que era possible, van dir, vinga, doncs fem-ho, i ara sí que és algo que intentem cuidar, que seguim sent tot dones.
Jo sempre dic que dedicar-se al món de la música i fer-s'hi un lloc no deu ser gens fàcil, encara menys si sou joves, encara menys si sou dones.
Sí, encara hi ha moltes coses a fer, no? Tenim els centres d'estudis superiors, de grau, plens de músics professionals, no? d'artistasses, i després mires els escenaris i dius, ostres, això no quadra, no? I crec que encara hi ha molta feina per fer. Hi ha molta gent, però després a dalt hi ha com alguna cosa que fa que no acabem d'estar representades, no?
El món musical encara és un món molt masculinitzat?
Sí, no, a mi no m'agrada reconèixer-ho, però encara ho és. Tot i que les coses estan canviant. No és el mateix món que jo veia fa 20 anys quan començava a fer coses. Vull dir, anem millorant.
De seguida vau triar la música balcànica, ara ens ho explicàveu com a punt referencial, però per què la balcànica?
Perquè és música molt festiva, perquè fa que directament et posis a ballar, no? Et remou, va directe a l'estómac, al cor, és com, vinga, va, som-hi, no t'ho has de pensar gaire.
Deia que dedicar-se al món de la música no deu ser gens fàcil, en el vostre cas, però a l'hora de fer un estil tan propi i tan diferent a la resta, teniu la sensació que això sí que us ho ha posat una mica més fàcil fer una cosa tan diferent?
Podria ser, no? Perquè al final estem fent música instrumental. Jo crec que hi ha les dues parts. No sé tu com ho veus, sí. Maria, però hi ha aquesta part de que no som el típic grup on hi ha baix, guitarra, teclats, cantant, no? No és una música vocal, i això fa que hi hagi potser menys gent que li atregui això, no? Però per altra banda és diferent, i això també crida molt l'atenció, i el fet també de posar com un èmfasi en l'escena, no? En la coreografia, jo crec que això també atrau bastant.
Sí, jo estic molt d'acord. Avui no tinc veritats absolutes i penso que és un sí i un no a la vegada, no? Mm-hmm. És fàcil perquè som un producte diferent que no és tan habitual, però a la vegada és difícil pel que deia ella, perquè no hi ha cantant. I també és difícil fer una mica el que volem, perquè al principi tothom pensava, ah, sí, carrer, festa, que toquin al festival entre un grup i un altre, i va haver un moment que ens vam posicionar de no, nosaltres volem fer escenari i el nostre producte...
Sí, això us ha passat molt? Com que som música instrumental, molt de telonero, que en diuen, no?
Bueno, sobretot més que res ha sigut pel fet de ser una fanfàrria, no? I que molta gent ens diu, sou una xaranga, no? I dius, ostres, i amb tot el respecte per les xarangues, que nosaltres també hi toquem, vull dir que està tot bé, però és veritat que això, que en un inici érem una banda, una fanfàrria més de carrer, però hem anat evolucionant, no? I ens ha vingut de gust fer coses diferents.
Us podeu dedicar ara 100% a la música?
A Balkan, com a projecte, no. Encara no.
Encara no.
No.
És un món precaritzat, el món musical?
Totalment.
Sí. Sí, i és... Jo crec que poca gent és conscient del munt d'hores que s'hi han de posar i no estan remunerades per enlloc. I, per exemple, a França o a altres països això ho tenen més en compte i ja es computen aquestes hores i hi ha una manera de pagar... Bueno, que tu pots demostrar, he fet tants concerts, però necessito tants mesos per preparar l'espectacle. I totes aquestes hores aquí no es veuen i no són remunerades. Llavors es fa difícil.
Ens deia la Laura abans, som música instrumental, no cantem, però a vegades passen coses com aquestes. Populars i actives, iniciatives. Aviam, si no m'equivoco, aquí hi ha Major Roba Estesa, Balcan Paradís Orquestra i la Tresca i la Verdesca. I tot plegat es fa per la xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya, eh?
Sí, això
mateix. D'on sorgeix això?
Doncs ens van fer la proposta, van dir, mira, hem pensat en vosaltres per fer una col·laboració amb diverses artistes, no?, que ens poden quadrar, i ens va venir molt, molt de gust, i allà estem. Mm. Sí, sí.
Aviam si m'explico amb aquesta pregunta, perquè, per exemple, si parlem de Roba Estesa, que les vam tenir el passat dia de Sant Jordi, vam parlar amb elles una estona, jo ho tinc molt clar, però clar, amb una banda que conformeu vosaltres, 10 dones, de música instrumental, no ho tinc tan clar. Amb llenguatge només musical, és a dir, sense veu, teniu un llenguatge ideològicament marcat? Això es pot transmetre?
Jo crec que no. Clar, no sé com contestar-ho, això. És a dir, no, nosaltres al final... O sigui, sí que... El que, com el leitmotiv, no?, o la cosa comuna que sempre... tenim com el mateix feedback de la gent, és que transmetem una energia brutal, no?, com unes ganes de viure, unes ganes de ballar, que hi ha alguna cosa de veritat, que per mi, almenys, és superimportant en un artista, no?, que transmeti alguna cosa que li vingui de dintre, que no sigui una cosa com de postureo, no? I almenys nosaltres volem transmetre com som cadascuna, perquè, a més, en el grup som 10 persones superdiverses, superdiferents, no? I això també ho tenim en compte, doncs, a l'hora de moure'ns, a l'hora de l'espai escènic, no?, qui està davant, qui està al darrere, com sempre estem com canviant on ens posem, intentem cuidar aquestes coses, i al final això són petites coses que és veritat que sí que transmeten informació, sí que transmeten, no m'atreveixo a dir una ideologia, però sí que són com petites coses que és molt diferent que tenir una persona tota l'estona la mateixa cara visible al centre o fent segons què, no?
Seguint amb la mateixa pregunta, Maria, com definiríeu la vostra música més enllà de música balcànica, el vostre missatge més enllà de només dir això? Fem música balcànica i prou, perquè no és això. La vostra música és la festa per la festa i prou?
No. Seguint amb ajuntant aquesta pregunta amb la d'abans, per mi... No és obvi el missatge que enviem i cadascú entendrà el que vulgui, però sí que el que deia ella, no? No hi ha un líder, no hi ha una veu cantant i la resta la seguim. Llavors, tot és molt, molt, molt cooperativista en el sentit que cooperem entre totes, que no hi ha una líder. Llavors, tot es fa més lent, però té un fons com... molt bonic, no? Llavors, la nostra música no és la festa per la festa, la nostra música és si haguéssim de dir, és algo per algo, és el sentir pel sentir, no? Fem el que sentim, i de fet ja no fem música purament balcànica, ara fem el que ens ve de gust entre totes.
Ara parlarem de quina música feu ara i de com ha evolucionat tot plegat, però abans em deies, Maria, que, i m'ho deia també la Laura, que el que significa el vostre grup de 10 noies és que sobretot no hi ha un líder, no? Clar, si a mi em ve un grup de 4 persones, jo tinc molt clar que aquelles 4 persones treballant formen gairebé una família. En el vostre cas també passa això, amb 10 persones?
Sí, sí, és complicat, però sí, perquè sempre hi ha grupets, no? I les coses van canviant, com a tot arreu, no? Siguis 4, o siguis 10, o siguis 20, però sí, clar, hem compartit molts moments. També anar de gira fa que vegis més a les companyes de grup que no pas a la teva família, diem, de sang, no? I al final, doncs això són moltes hores, i no només de gira, sinó també d'organització, perquè, clar, hi ha moltes hores de feina, com deia la Maria abans, de composició, d'assajos, de xarxes d'imatge, perquè a nosaltres ens agrada molt portar-ho tot entre nosaltres, no?, i treballem per comissions, i clar, en aquest nivell doncs també hi ha molt de creixement i molt d'aprenentatge.
Deia que em venia molt de gust avui repassar una mica la vostra història amb vosaltres, però si repassem la vostra història hem de repassar l'historial de premis que teniu, començant per aquest projecte que acaba el musical 2015 del Taller de Músics de Barcelona, que ens deia la Núria, que és el que us permet gravar la vostra primera maqueta i el vostre primer videoclip. Ja en aquell 2015 esperàveu arribar fins aquí, fins on esteu arribant ara?
No, en absolut.
No, i ho esperàvem tampoc, que cap de les dues eren part de la banda en aquest moment.
És el millor. Boníssim. Érem les substitutes. Mira, sí.
Doncs mira, fem-ho al revés, perquè també heu rebut guardons, com el primer premi Ara em mataran, perquè no sé com es diu això, Aitzetara, el 2017, el concurs internacional de música de carrer de Morevieta, millor disc de folk per votació popular als Premis Enderroc 2018, el premi Artista Revelació dels Premis Alicia el 2019, o els Premis Arc a millor gira internacional el 2022. Què signifiquen tots aquests guardons i reconeixements per vosaltres?
És algo que mou moltes coses per dintre i és un reconeixement que s'agraeix molt, perquè el que parlàvem abans d'arribar fins on estem o de si ha sigut fàcil o no, hi havia un dubte des del principi de fins on podríem arribar, precisament perquè no som el tipus de grup que hi ha normalment, no? Llavors, la Isètera era un concurs de grups de carrer, llavors aquí estava clar que podíem tindre alguna opció, però, per exemple, jo recordo els premis Enderroc que ens van donar un premi, era com, ostres, estem entrant en un circuit, en un cercle, que jo personalment no m'esperava, i és un reconeixement que ens fa seguir creient en nosaltres i que no sé, que ho estem fent bé. No?
A tu t'ha passat això també, Laura?
Totalment, sí, és que igual que ella.
En parlàvem abans d'això el 2015. Com ha evolucionat la vostra música des d'aleshores fins ara?
Uf, ha evolucionat molt, la veritat, perquè vam començar tocant peces, no, de folk de la zona dels Balcans, algunes tradicionals i d'altres d'artistes d'aquella zona, com Taraf de Hajduks, Goran Bregovic, Fanfaria Ciocarli, etc. No? I eren potser com més senzills els arranjaments que fèiem, i a poc, a l'hora ja de fer el primer disc, vam seguir tocant música d'altra gent, no eren composicions pròpies, però vam intentar que hi hagués més barreja. Vam fer experiments amb música tradicional catalana...
Barreja, eh? Sí. En quin moment dieu, anem a fer música balcànica, però l'ajuntarem amb electrònica, per exemple?
Això són com bogeries a cadascuna, una mica, perquè donem espai a que cadascuna pugui també dir el que li vingui de gust, no? I portar aquelles idees que pugui tenir. I tot això, doncs, ha anat evolucionant i fins a Odissea, que va ser el nostre segon disc, que ja eren tot composicions pròpies i on ja es pot escoltar, doncs, més barreja. Per això tampoc diem, ostres, fem música balcànica. Doncs no és ben bé així. És un punt de partida i a partir d'aquí, doncs, explorem opcions.
Ara n'escoltàvem una amb roba estesa, amb la Tresca i la Verdesca, amb Mayo, però heu fet múltiples col·laboracions, també amb Santa Salut i també amb Arco.
Asunto serio, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto, siento y a veces me avergüenzo por todo lo que les falta a los que no lo conocieron, miento, si vives...
No, perdoneu, és que tinc un somriure perquè això és una meravella de cançó. Què us aporten les col·labos a la vostra música?
Doncs un aire diferent, un aire fresc, perquè al final és música instrumental, no? I de vegades sí que necessites una veu, de dir, mira, aquí em ve molt de gust dir alguna cosa explícitament i que tothom ho rebi, no? I tenim col·laboracions molt diverses, la veritat. Han anat venint, i també les hem anat buscant, i ens agrada fer això.
I aquesta, Marco, és una de les més sonades, per dir-ho, d'alguna manera? És una de les que més us ha sorprès?
Sí, ens va sorprendre i ens va fer molta il·lusió perquè és una cançó supermítica, no? I que ens diguessin de fer aquesta col·laboració.
Aquesta us la vam proposar vosaltres,
aquesta,
eh?
Aquesta us la vam proposar, sí. Sí, 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 sí.
Com va això? Us truca Arco i... Escolta...
Sí,
mira. Sí, va així? Tal qual, eh?
Sí.
Boníssim. El fet és que aquest 2023, a més, Balkan Paradise Orchestra, heu estrenat un nou espectacle, que és Catarsis. Com està anant això?
Bé, molt bé.
Sí? Contentes?
Sí.
Sí, 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 és com... és com una evolució, no?, del que ja hem anat fent. I a mi m'agrada perquè cada cop intentem polir més tot allò que fem, no? És com, fins on podem arribar? No ho sabem. Llavors sempre és com una mica més, una mica més, una mica més, no? I Catarsis, doncs ja ho diu el nom, no?, que és aquesta explosió, aquest moment emocional, no?, que tothom està allà dintre d'aquesta energia, i a veure si a la gent també li agrada. Tenim uns quants concerts aquest estiu.
Per tant, què hi podrem veure en aquest nou espectacle de les Balkan?
Podrem veure una mica el que ja ha vist tothom qui ens hagi vingut a veure, que és molta música, molta alegria, molt moviment, i podreu veure algunes cançons noves.
Per cert, que si no m'equivoco, corregiu-me, heu començat aquesta sèrie de concerts a Nova York, no? Això és així?
Sí, al gener.
I veu sortir a la pantalla de Times Square.
No. Això era una broma, s'ho va creure tothom.
Sí o no? Va, en sèrio? Mira, s'ho ha creut el productor. M'ho he cregut jo.
Això passa. Que
heavy.
Jo també m'ho vaig creure.
També, eh?
No,
és que és flipant.
Jo vaig saltar d'alegria i després era una broma.
Sí, mira, ho vam posar i després la gent va dir, tal, sí, és broma, és broma. Però és veritat que hi va haver gent que
es va pensar... Doncs mira, ens ha colat.
La innocentada al gener, en comptes de desembre.
Mira si ha durat la innocentada. No, però què tal per allà a Nova York?
No, va ser brutal, en realitat. O sigui, no vam sortir a la pantalla, però va anar molt bé. Perquè ens va veure molta gent, molts programadors, i tenim un molt bon record, i també, doncs, a veure si ja de cara a la nova temporada, a la que vindrà, doncs podem tornar a Estats Units, i tant de bo també a Sud-amèrica, que ens encantaria, que hi ha molts fans allà, i seria brutal anar-hi.
El que sí que hi ha ara és la vostra gira més internacional, ho dèiem a l'inici. Per què ara? Per què ha vingut donat? Per què ho heu buscat?
Perquè s'ha treballat molt. A nivell de management, porten molt de temps currant, i nosaltres també hi hem fet altres dates. De fet, la gira passada també va ser molt, molt internacional. A veure, internacional, vam anar sobretot a Europa, però bueno. I tot això, doncs, és anar fent com una formigueta i que et vagin coneixent, i després, doncs, molts cops repetim i allò s'amplia. Et diuen, doncs mira, anem a Holanda, anem a Viena, no hi hem estat mai, per exemple. Serà el lloc nou, a Itàlia hi tornarem a anar... A Alemanya ja hem repetit, a diferents ciutats, i és anar fent.
Parlant d'internacionalitat, el Dia Internacional del Jazz a Barcelona, que us podrem veure a Passeig de Gràcia amb CASP, un concert gratuït a les 9 del vespre.
Sí, la setmana que ve, diumenge.
Entenc que veurem aquest Catarsis, eh?
Sí, serà Catarsis a tope, i serà com per posar punt i final a tota la vetllada, no?, que vindran artistassos de jazz increïbles, i per fer el toc final, doncs, a festa, allà estarem nosaltres.
On més us podrem veure, si algú vol gaudir dels vostres directes?
Doncs parlant de Barcelona, hi ha un altre concert molt important, que si la gent, doncs, no pot venir aquest diumenge, i a més vol veure Goran Bregovic, que és increïble, estarem el 27 de juliol al Poble Espanyol, i de fet ja hi ha entrades disponibles, així que si la gent... per aquí de la zona de Barcelona li ve de gust, serà un concert molt maco.
27 de juliol al Poble Espanyol, o el proper diumenge, que també les podreu veure, tancant aquest Dia Internacional del Jazz a Barcelona a les 9 del vespre, en un concert totalment gratuït a Passeig de Gràcia amb el carrer CASP. Si us pregunto per propers projectes, sou d'aquelles que traieu disc i esteu pensant en el següent, o preferiu esperar, madurar la cosa? Com va això?
El bo i el dolent de ser 10 i de que no mani ningú és que hi ha opinions per tot. Ara estem treballant en coses noves, però també l'inconvenient, el problema que tenim és que tenim molts concerts, tenim altres feines totes, llavors el temps entre un disc i un altre a vegades es gasta tot en treballar, viatjar, i queda poc temps per la creació, el que parlàvem abans, no? Són hores no remunerades. Llavors es fa quan es pot. Però estem en ello.
Teniu la sensació que els darrers anys... No, això no és sensació, això jo crec que és un fet. Els darrers anys s'us ha anat coneixent més i més i més i més, i això ha anat pujant com l'escuma. Això us ha agafat com de sorpresa? Ho heu hagut de gestionar d'alguna manera?
ha sigut prou natural, no?
Sí.
O sigui, ens ha fet il·lusió i ens ha sorprès perquè podia no haver anat així, no? I tampoc tenim una expectativa de com... No ho hem tingut tot molt planejat. Mm. Allò, hi ha artistes que sí que ho tenen tot super planejadíssim, no? I després potser no surt com volen. En el nostre cas és com... Hem anat fent... El que sí que hem fet és currar molt, això segur, i pensar en el projecte, no? I de dir, hòstia, com ho podríem fer millor? O què volem fer? Què volem dir? I a poc a poc, doncs, això ha anat creixent. I també ens fa molta il·lusió que hagi crescut cap a molts països diferents, no? També el ser música instrumental fa que el teu creixement pugui ser molt més ampli, que puguis arribar a molts llocs.
Mm-hmm. Abans ja preguntava a la Maria, aviam si us enganxo per algun lloc. Laura, proper disc, què? Per quan?
Any vinent.
Sí?
A principis de l'any vinent. I no podem dir res més. I és el primer lloc on ho diem, eh? Vull
sí?
dir, primícia.
Doncs primer disc... Ai, primer disc, ui, va. Seria el tercer.
El tercer disc,
si no m'equivoco.
Principis de... Si tot, bueno,
principis
si tot
del 24,
bé,
que
si
no vol dir setembre, vol
sí,
dir principis del 24.
Sí, el que passa que traurem cosetes abans. Vull dir, tindrem noves de Balkan... En breus. Bueno, d'aquí... Ja us ho explicaré.
Vindreu aquí, presentar-ho tot plegat?
Clar.
Jo content. Elles són la Maria Puertas, a l'obra de la Cueva, que formen part de la Balkan Paradise, però clar, dins de la Balkan hi ha també l'Alba Ramírez, la Berta Gala, l'Eli Fàbregas, l'Eva Garín, la Maria Cofán, la Núria Peric, i sonen així de bé. Sabia jo que me'n deixava dues, la Mila González i l'Olivia Casas, que també formen part d'aquest projecte de les Balkan Paradise Orchestra. Laura, Maria, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana a presentar aquest projecte meravellós. Que vagi molt bé, molta força i ànims.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per convidar-nos.